Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Un dels temes que pot arribar a crear polèmica és saber fins on pot arribar i què pot representar la intel·ligència artificial per als infants, joves i la societat en general.
Un dels avenços més grans ha estat la de fabricar màquines que poden analitzar l'entorn i fer determinades accions de manera més o menys autònoma per assolir objectius concrets, el que se'n diu intel·ligència artificial. El futur sempre produeix incertesa. En un camp tan controvertit com aquest, les especulacions són moltes. Però el Centre d'Investigació Interdisciplinari de la Universitat d'Oxford va realitzar un estudi amb 352 científics i investigadors experts en intel·ligència artificial van fer unes prediccions que sembla ser que poden complir-se, segons ells, en pocs anys. La intel·ligència artificial superarà la intel·ligència humana a l'hora de traduir idiomes. Les màquines seran capaces d'escriure comentaris de text millor que els alumnes de batxillerat. Conduir un camió arriba a ser més segur que ho faci una màquina que no que ho faci una persona. Es reduirà la taxa d'accidents de manera significativa. La intel·ligència artificial en el comerç superarà venedors humans. Les màquines amb intel·ligència artificial seran capaces d'escriure bestsellers. Entrar al quiròfan serà d'allò més segur, quan els robots tinguin la capacitat de realitzar cirurgies. I fins i tot es preveu que podran dur a terme les seves pròpies investigacions científiques. I encara són molts els que vaticinen que una gran evolució de la intel·ligència artificial en els pròxims 40 anys, degut a l'acceleració del desenvolupament d'aquesta tecnologia. El cert és que ningú pot assegurar-ho al 100% i que hem d'esperar per veure com evoluciona, però podem dir que algunes d'aquestes prediccions ja s'estan produint actualment. Fins on pot arribar? S'ha d'anar avançant sense aturador? On queda la persona humana amb la implantació de la intel·ligència artificial a nivell de creativitat, presa de decisions, en diversos àmbits? Pensa que la majoria de coses que fem els humans es poden substituir per màquines fa una mica de por. Quins haurien de ser els principis ètics pel que fa al desenvolupament de la intel·ligència artificial? A mesura que la tecnologia avança, sorgeixen desafiaments ètics i socials relacionats amb la intel·ligència artificial, com la privadesa, la transparència en les preses de decisions i la responsabilitat dels sistemes autònoms.
Per parlar de tots aquests interrogants i tenir més criteri a l'hora d'opinar sobre la intel·ligència artificial, avui parlarem amb Francesc Giralt, diplomat en enginyeria química, llicenciat en química industrial, ha treballat en el món de la recerca i l'investigació, és professor visitant en moltes universitats de renom mundial com a Berkeley, Los Angeles, Universitat de Toronto, etc. Ha rebut diversos premis d'innovació i educació, també pels seus treballs de recerca presentats. Actualment és professor emèrit a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i vicepresident de l'associació CIVICAI, una associació sense ànim de lucre que treballa perquè la intel·ligència artificial sigui de tothom i per a tothom. Hola, bon dia, Francesc.
Bon dia.
Ens podries fer una pinzellada del que és la intel·ligència artificial?
Bé, la intel·ligència artificial es pot definir o es pot comprendre de moltes maneres diferents. Una seria que és un conjunt de tècniques o models matemàtics i algoritmes que tenen la capacitat de fer que les màquines realitzin tasques que quan són efectuades per humans requereixen la intel·ligència dels humans. O dit d'una altra manera, podria ser la capacitat que tenen les màquines per aconseguir habilitats equiparables a les dels humans, com podrien ser, per exemple, el reconeixement de patrons, aprendre, resoldre problemes, interpretar i generar llenguatge natural, etc.
I fins on creus que pot arribar aquesta intel·ligència artificial? Creus que pot arribar a ser tan creativa com és l'ésser humà?
Bé, si analitzem l'evolució del xat GPT 3.5, el 4.0, el que és capaç de fer el sistema Palm 2 de Google, la meva opinió és que sí. Malgrat que alguns lingüistes computacionals, com l'Emily Bender, han dit que la intel·ligència artificial actual és com un lloro, una cotorra estocàstica. Jo penso que no és ben bé així. I recentment s'ha publicat un article a finals de passat mes de gener en què es mostrava com, presentant en el ChatGPT 4.0 un problema, per exemple, dir parla'ns sobre els duels, no? Els duels que a vegades en certes èpoques passades, quan s'afectava l'honor d'una altra persona, doncs se'l retava un duel, no?
Sí.
Parla'ns de duels, però fes tres frases. I que aquestes tres frases continguin un viatge egoista, és a dir, que mostrin egoisme en els participants, en els dualistes o de la manera que et sembli. Que utilitzis una metàfora. Que facis una proposta, que a partir d'una proposta verdadera i o falsa, o sigui, una verdadera i una falsa, generis, dedueixis, infereixis una altra conclusió. Seria un sil·logisme, no? I que aquest sil·logisme sigui estadístic, és a dir, que ens parli d'estadística d'alguna manera.
Carai.
I després involucra la física. I el ChatGPT fa tres fases que són, que és impossible que les hagi vist mai, perquè aquesta pregunta difícilment l'ha fet algú, o els sistemes d'aprenentatge han estat presentats amb dades que contenen aquest àmbit específic, aquesta pregunta específica, i contesta utilitzant el viatge egoista, una metàfora, un sil·logisme estadístic i un fonament de física. Clar, això és totalment creatiu, perquè ha estat capaç de generar, de tenir un comportament emergent, és a dir, que hi hagi emergència, generar una cosa que no existia, a partir d'un aprenentatge fet de totes les dades que se li han presentat. Això és una cosa. L'altra és que moltes vegades els humans ens pensem que aquests sistemes el que fan és el que faríem nosaltres. Si nosaltres, per exemple, pensem en frases de tres paraules, peix al cova, i preguntem a una persona, peix al, doncs la majoria de la gent culta ens dirà cova, que la paraula més probable que aparegui és cova. Aleshores, ens pensem moltes vegades que aquesta intel·ligència artificial amb màquines, amb ordenadors que tenen una gran potència de càlcul, que aprenen frases. No aprenen frases. El que fan és, a cada paraula, li assignen unes característiques, que poden ser de contingut, que poden ser una categoria lèxica, és a dir, si és un nom, si és un adjectiu, si és un determinant, si és un pronom, i això se'n diu un vector, no?, unes característiques a cada paraula. I aleshores, entrenen en una xarxa neuronal que mimetitza les que tenim en el cervell, i a partir d'uns pesos, és a dir, d'unes relacions, de la força de relació entre les diferents neurones o nodes de càlcul, estableix una relació en funció de si el que va predint i el que va analitzant s'ajusta o no a la realitat. I a partir d'uns algoritmes molt complexos que se'n diuen, si ho he llegit alguna cosa científica al respecte dels sistemes dels grans models de llenguatge, parlen de transformers, el transformer el que fan és, en els casos de conflicte, com per exemple una paraula com seria deu o déu, que s'escriu igual però que signifiquen coses molt diferents, doncs genera una estadística de rang superior que permet que aquest conflicte que es podria generar no es representin en la frase que generarà o en el text que generarà, perquè és capaç de resoldre en el context si utilitza un significat o un altre. Per tant, de fet, el sistema, el ChatGPT-4 i el PAM-2 són capaços de mostrar intel·ligència cognitiva. És a dir, identifiquen patrons, utilitzen el coneixement adquirit per afrontar nous reptes o comportaments emergents que no els havien vist, analitzen situacions, etc. Emocional i social. Bé, això ho podem aparcar. No, component la intel·ligència emocional i social la podem aparcar perquè actualment estan bastant limitats en la seva interacció amb l'exterior. Creatius. Clar, la creativitat es manifesta en la capacitat de generar coses noves, no? Idees o coses que no existien. O pensar de manera diferent, no convencional. O trobar solucions innovadores als problemes. Si mirem com en resol temes de proteïnes d'aquests sistemes, que els humans trigarien mesos i mesos i mesos i mesos i mesos en trobar aquestes relacions, com una proteïna interacciona amb una altra, ho resolen com si res, i amb una velocitat increïble. Uh-huh. Per tant, jo diria que aquests sistemes ja tenen un component creatiu.
Ja, ja. I creus que s'ha de regular l'ús de la intel·ligència artificial?
No, la paraula creure no, perdoneu, però la paraula creure no m'agrada massa, perquè o bé significa obeir, i no m'agrada obeir massa, ho reconec, o bé acceptar una cosa que no pots demostrar, no? Que és creure en alguna cosa que no es pot demostrar. M'agrada pensar que serem suficientment intel·ligents nosaltres, els humans, per comprendre que aquests sistemes amb tanta capacitat no solament els hem de regular, sinó que hem de desenvolupar un sistema igual de potent que serveixi exclusivament per supervisar en temps real aquest altre sistema. Aquesta normativa actual de dir, bueno, mirarem les conseqüències, mirarem el tema dels usuaris finals, mirarem com la gent aplica aquesta intel·ligència i si hi ha alguna cosa que es faci malament. Això que farà serà evitar algun conflicte a nivell bàsic, a nivell d'utilització humana bàsic. Però a nivell més superior de confabular, de manipular, de, com fem els humans, de dir mentides, d'inventar-se realitats i de generar conflictes generalitzats grans, això no ho podrem fer al final. Això s'ha d'anar més amunt i desenvolupar sistemes igual de potents o més, és a dir, que els estats es posin d'acord i constitueixin una agència de control global, de la mateixa manera que tenim una agència que regula l'energia nuclear, doncs una agència que reguli la intel·ligència artificial a nivell global, perquè ja es fa global on no es podrà regular, això està claríssim, tot com va, tothom té accés a tot, per tant ha de ser global,
sí.
I que aquesta regulació, per definició, impliqui centres de càlcul, centres de dades igual de potents que els de les empreses, perquè no oblidem que és la primera tecnologia que està exclusivament en mans del sector privat, per tant que el sector públic, les administracions, els governs implementin, tinguin sistemes públics tan potents com els privats, amb sistemes tan o més intel·ligents que els que utilitzen els privats per generar aquests algoritmes o per gestionar-los o per fer-los servir, que controlin en temps real el que està passant. Si no, no anirem enlloc. Per tant, la resposta és s'ha de regular, s'ha de ser molt prudent, el risc que estem corrent o que podem córrer és immens, perquè aquesta tecnologia afecta l'essència de la nostra condició humana, que és el llenguatge, i ens afectarà tot. Afectarà la democràcia. La democràcia en què es basa? En el consens i en el diàleg entre persones. Com sabrem si això estem parlant amb una màquina o si això ho ha produït una màquina o una persona? I com podem establir les relacions de llenguatge i de compromís i de consens? Tenim un problema molt gran al davant i jo penso que no estem prou alertes per generar les dinàmiques per gestionar-lo. Perquè també crec que aquests sistemes tenen grans avantatges. O sigui, jo ara vostè va preguntar-lo del risc. O si s'ha de regular. Sí, sí, té molts riscs, per tant, s'ha de regular. Però té també moltes avantatges. Per tant, si ens volem beneficiar dels avantatges que té, hem de cuidar el risc i gestionar aquest risc i tenir un control eficient de com s'utilitza aquesta tecnologia per part de les empreses privades.
Uh-huh. Ara que parles d'avantatges i de possibles riscos, no? Abans anomenaves el xat GTP, quins avantatges creus que té i quins inconvenients?
Home, pot ajudar amb la feina, per exemple, en els periodistes, de la mateixa manera que ara. Jo penso a vegades que alguns diaris, no ho dic amb gent, no tinc cap prova, però intueixo que molts horaris que inflen moltes coses d'opinió, que es basen molt en temes d'opinió, generalistes, doncs una gran part del material que publiquen que ja no el generen ells, és a dir, que el genera algun d'aquests chatbots. Per tant, quins avantatges té? Per exemple, si mirem els patrons, anàlisi de patrons, anàlisi d'imatges, tot el que és el diagnòstic per l'imatge de medicina. Home, se li presenten un munt de casos, milers i milers i milers i milers, que estan en els repositoris de dades, i aprèn el que és una cosa o el que és una altra, diferenciar petits detalls que amb un metge que només ha vist un nombre d'informació, quan aquests sistemes poden haver vist tota la informació que estigui publicada, que estigui en els repositoris, doncs pugui ajudar en el metge, perquè finalment el que ha de prendre la decisió no és aquest sistema, és el metge. Però pot ajudar el metge en facilitar-li prendre una decisió que estigui més ben informada i per tant, més adaptada i menys afectada per les emocions que pot tenir el metge en un moment determinat. M'he aixecat malament el dia, estic de mal humor, miro la imatge i potser no la miro amb tota l'atenció que l'hauria de mirar. Això ens passa a tots. No tots els dies fem les coses al 100% bé. Però doncs aquests sistemes, que no són emocionals, ens poden ajudar la medicina en la sèrie d'imatges. Poden ajudar en els creadors, ajudant i dient, escolta'm, tinc aquest tema, aquest sistema, o aquest guió, o no me n'acabo de sortir, digue'm a la biografia si hi ha alguna cosa que sigui semblant, que ho hagi fet abans per inspirar-me, o de la mateixa manera que els humans ens inspirem quan llegim un llibre, si volem escriure, aprenem a escriure llegint, o escrivim pintant, a vegades copiant com els altres hem pintat anteriorment, i per tant ens poden ajudar en totes les arts, en totes les ciències, però esclar, per això cal ser una mica humils, és a dir, no pensar que nosaltres, amb la tradició judeocristiana, som el centre de l'univers i que res serà superior a nosaltres, perquè realment la capacitat que tenen aquests sistemes d'intel·ligència artificial per tenir més coneixement que nosaltres, amb menys connexions entre els nodes de les xarxes neuronals. Això sí, consumint molta més energia que el nostre cervell, que el nostre cervell consumeix entre 10 i 20 watts. I un sistema d'aquests doncs, consumeix de l'ordre de megawatts. Però és capaç de fer el que fa només en 2 bilions de connexions entre neurones. Quan el cervell humà en necessita 100 bilions de connexions, és a dir, 50 vegades més. Perquè és analògic. I ara aquí estem parlant de sistemes digitals. Sí, ens ha d'ajudar, ens pot ajudar. Ara, vol dir que les feines que farem seran diferents, hi haurà un reajust, com totes les tecnologies, i haurem d'ajudar, facilitar que les persones aconsegueixin potser treballar menys hores, fer la feina millor i ser més feliços perquè farem, potser tenen temps lliure per això que realment ens agrada. Però bé, tot això passa perquè no ens governi la nostra existència, sinó que nosaltres governem i acotem les habilitats i les conseqüències de l'ús de l'intel·ligència artificial, que com que ha après de nosaltres, ha après les coses bones, però també ha après a mentir, a manipular, etc., com fan molts humans, desgraciadament.
Però, per exemple, com a inconvenient, quin inconvenient hi trobaries? Perquè jo entenc que això és una eina molt bona, però si, per exemple, un diu, doncs mira, he de fer una tesi doctoral sobre tal tema i una màquina li fa, com es pot valorar això?
Ja no és la seva tesi, és la tesi de la màquina, no?
Exacte, però...
Però com que estem parlant de crear i com que aquesta intel·ligència artificial tindrà les seves opcions creatives, però un humà en pot tenir unes altres, doncs en interacció entre l'humà i l'emoció humana i la realitat contextual de relació entre altres humans pot generar idees que amb la interacció amb la intel·ligència artificial potser no sortirien, perquè la creativitat és il·limitada, encara que nosaltres no vulguem acceptar-ho. La creativitat és il·limitada. Per tant, ens podem ajudar d'aquesta altra tecnologia per arribar més ràpidament, amb més profunditat, a demostrar mitjançant una tesis les hipòtesis de partida que hem fet. Perquè qualsevol tesis parteix unes hipòtesis de partida. I aquí ve l'altre tema important a l'educació, no? A l'educació moltes vegades ens centrem molt en les respostes. Donem respostes, no? I generalment respostes úniques, que les veritables respostes són les del professor. Les que donen els alumnes generalment són equivocades. Quan l'important de l'aprenentatge és el procés de fer preguntes. I és que aquesta tecnologia ens pot permetre... L'epistemologia neix de la curiositat humana. O sigui, com construïm el coneixement. El combustible és la curiositat. Si no fossin curiosos, no ens farien preguntes. I el procés per anar avançant és fer-se preguntes. La ciència és el procés de fer preguntes, no el procés de donar respostes. Les respostes generalment les donen o els teòlegs o els polítics. Els científics fem preguntes. I anem fent preguntes. I sabem que en el procés de fer preguntes cada vegada farem preguntes millors. Perquè les preguntes anteriors o estan mal informades o prou àmplies o no cobreixen totalment la realitat o tenen defectes o tenen imperfeccions que les noves preguntes aniran corregint. Per tant, estem acostumats els científics a ser humils perquè sabem que les hipòtesis que avui fem i la tesi que desenvolupem d'aquí dos dies, d'aquí una setmana, d'aquí un any, d'aquí dos anys, farem noves preguntes que demostraran que allò era imperfecte i, per tant, hem de corregir-ho, modificar-ho i tornar-nos a fer preguntes. I la intel·ligència artificial, aquests xats, poden ajudar moltíssim en el procés de fer preguntes. De manera que els que encara volem aprendre, els alumnes en educació formal o els humans que encara no han perdut la curiositat que tenien de nens petits, que sembla que el sistema educatiu elimina completament aquesta curiositat, és com un oxímoron, no? El sistema educatiu que hauria de potenciar la curiositat que tenim quan som nens i aprenem tantes coses, quan som grans, potser perquè els tallem en una cadira, els diem que callin, que no preguntis i que no et moguis, doncs perdem aquesta curiositat, doncs fent-se preguntes, no hi ha preguntes ni bones ni dolentes, i anem perfeccionant aquest procés. Tothom trobarà el seu camí, el seu aprenentatge. I aquests xats poden servir per practicar el procés de construir coneixement, que és fer-se preguntes amb sentit crític, anar a la biografia, no creure's el que es digui al xat, no necessàriament acceptar el que es digui el professor, tenir sentit crític, això no ho tinc clar, no ho he entès, a veure, anem més enllà, tornem a formular quines paraules claus he cercat en aquest tema, puc fer la pregunta d'una manera diferent, puc consultar un altre llibre, escolta, aquí hi ha un filòsof que és molt bo en això, i a veure, comprovaré si realment el que m'ha dit el xat és una eina que si sabem utilitzar-la a l'aula i fora de l'aula, serà potentíssima i pot fer que les noves generacions tinguin un sentit crític molt més accentuat que la nostra generació.
Has parlat d'aquesta ajuda, no?, que ens pot donar la intel·ligència artificial i d'aquesta potser treballar menys hores o resoldre millor les diferents propostes, però pot arribar a desplaçar les persones?
Pot arribar a desplaçar les persones. Dependrà de com utilitzem la nostra intel·ligència natural. Clar, si nosaltres ens dediquem a tirar-nos de bombes els uns als altres, a matar-nos, a eliminar-nos, bueno, potser ja no caldrà la intel·ligència artificial per desaparèixer. Ja ens carregarem. O sigui, nosaltres mateixos ja serem suficients per destruir la nostra espècie, no? Però, clar, depèn de la intel·ligència natural, com l'utilitzem, com els governs i les administracions regulen les empreses, l'ús que en fan, com s'implementa, el seu abast, com s'ajuda, fem que la transformació i l'utilitat d'aquestes i l'aplicació d'aquestes tecnologies sigui progressiu, de la mateixa manera que planifiquem que no s'utilitzaran combustibles fòssils a partir de l'any X, 2030, 2040, 2050, el que sigui, no vull entrar en temes ambientals que encara són més crítics que aquest, perquè són immediats, aquest, bé, la intel·ligència artificial és immediata del tot. Doncs, si nosaltres ens plantegem, som capaços de plantejar-nos i planificar com canviem de tecnologia en els temes energètics, doncs també ens podem plantejar com regulem, com això es va implementant i es va fent públic i s'utilitza públicament. De manera que hi hagi també un període en què la societat, els sistemes de govern, les democràcies es puguin anar adaptant en aquestes noves formes de relació i d'obtenir informació i ajuda. Per tant, caldrà que primer prenguem consciència de què ens afrontem, que moltes vegades tinc la sensació que som bastant naïs, bastant innocents, no? Ens plantem, és una cotorra estocàstica. Sí, sí, és una cotorra estocàstica. Pregunta-li això de les metàfores, dels silogismes, i pregunta-li a una persona que té carrera, aquests que diuen això, a veure si som capaços de fer tres fases en 10 segons amb aquests quatre components, amb aquestes quatre habilitats. A veure quan triga, si és que aconsegueix fer-ho. Per tant, planifiquem, parlem, consensuem, despleguem, perquè tenim la capacitat per regular això, i aquesta transformació serà en benefici de tothom. Si el que fem és no regulem les empreses, perquè mirem el que fa Meta i el que, com han manegat les grans empreses que tenen presència a internet, inclús eleccions, processos electorals als Estats Units i probablement a Europa, que no ho sabem. Bueno, doncs, si no som capaços de regular això, imagineu-vos la capacitat que tenen ara aquestes empreses per manegar, manipular... La gent dirà, oh, ara faré us citaré el que diu el Geoff Hinton, que és el, diuen, el padrí de l'intel·ligència artificial, és un professor de la Universitat de Toronto, emèrit, retirat, que diu, no, però bueno, sempre podrem desconnectar l'endoll, no? Si veiem que ens perjudica molt, hi ha un problema, o que la gent perd la feina i tal, ho aturem. De la mateixa manera que diu ell, que el Trump va ser capaç, sense manos del seu despatx, d'enviar tota una sèrie d'humans, suposadament intel·ligents i alguns ben intencionats, probablement, a assaltar el Capitoli americà, no va tenir necessitat d'anar-hi ell personalment. Pues imagineu-vos aquests sistemes. Seran capaços de convèncer a la persona que ha de tocar l'endoll, o a una de persones que gestionen l'energia, de dir-los, no, això és un complot dels que no volen que tu cobris i que tu facis això, no ho facis. En resum, hem de parlar-ne, hem d'afrontar el repte, cosa que no fem generalment els humans, afrontar els reptes amb la seva cruesa i realitat, sense angoixar-nos, perquè encara està a les nostres mans. Fem-ho bé, mirem el món educatiu, el món de la medicina, els avantatges, i anem lentament donant el protagonisme a qui se'l mereix, els professors. La intel·ligència artificial afectarà l'educació. Afecta molt més l'educació que traguéssim l'autoritat amb els mestres. Hem tret l'autoritat en els mestres. O sigui, el mestre ja... Jo recordo quan era jove, el mestre deia una cosa, i encara que els pares no estiguessin del tot d'acord, no li traien l'autoritat amb el mestre. El mestre no té cap autoritat, els pares van a l'escola i, bueno ja no dic que li tregui perquè no la té. L'insulten, no em facis cas, nen, el meu professor s'ha equivocat. O sigui, tenim que aquestes noves tecnologies, que són molt competitives, bueno, faran que les aberracions que fem nosaltres amb la nostra intel·ligència natural siguin més greus. Per tant, tot el que hauríem de fer sense aquestes tecnologies, fem-ho, afrontem els reptes, siguem clars, siguem transparents, siguem honestos, i aleshores pensem, aquesta nova tecnologia com ens afectarà? Bueno, doncs ens afectarà si no som capaços de seure en una taula tothom, tots els estats, tots els governs, de manera global i universal. I posem límits. I generem uns sistemes de control igual de poderosos. Informem a la població amb transparència. Informem-la amb transparència. Sense generar angoixa. Escolta'm, això ens pot permetre moltíssimes coses. Resoldre el disseny de dianes per lluita contra el càncer de manera molt més efectiva, a través de l'anàlisi proteòmica, el que sigui. Ens permetrà fer un diagnòstic molt més potent i a distància i perfecte. Ens permetrà, i d'anys, però és important que les coses que podem fer malament, que ja les fem els humans malament, amb la potència que té aquesta nova tecnologia, doncs regulem-la, posem-nos d'acord, parlem, clar, estem parlant, llavors estic parlant de consensos. Si mireu la política i mireu els governs, és que fa una mica escarrifar, no?
Sí.
Jo crec bastant amb el que està fent el Consell d'Europa, més que la Unió Europea. El Consell d'Europa parla de drets humans, democràcia i estat de dret. Ara està a punt de signar un conveni que inclou els 20, no sé quants estats, quants són els estats membres de la Unió Europea, 23, 24, 25, membres de la Unió Europea, no sé quants són, tenim un faci cas amb aquest nombre, però són més de 20. Però també inclou Mèxic, inclou Japó, inclou Canadà, inclou els Estats Units. Vull dir, ja comença a ser global. Un conveni que ens impliqui tots. Bueno, doncs estenem. Però clar, si la Xina no està dintre d'aquest conveni, això no tindrà cap valor. Rússia, etc. No? Tothom. Si ha de ser global, com l'energia nuclear. I fer-ho. Sense angoixa. Sense angoixa. I fer-ho.
Molt bé, Francesc. Nosaltres ja quasi estem acabant el temps del programa. Et volem donar les gràcies per haver acceptat la nostra invitació en aquest programa i donar-nos tota aquesta informació i la teva visió del que pot arribar a representar la intel·ligència artificial. Ben bé que és una cosa que s'hi ha d'anar entrant i, com dius tu, arribar a aquests acords per poder controlar una mica que no marxi una mica de... que no se'ns escapi de les mans. Pensem que...
Exacte, ho has dit molt bé.
Pensem això, no? Que sobretot en l'àmbit educatiu, la medicina, la indústria i la societat en general pot ser una eina molt bona, però sempre fent-ne un bon ús.
Exacte, és que totes les tecnologies depèn de l'ús. La tecnologia no és bona ni dolenta per ser.
Sí, sí, sí. Molt bé,
jo
doncs.
Penso que iniciatives com aquesta que teniu a Ràdio Falset, doncs, bueno, generar un diàleg a la societat, potser una conferència per a la interacció amb les persones, física, poder-ho parlar, que la gent m'entengui, poder-ho explicar millor, i que tampoc hi ha cap secret, vull dir, bueno, sense entrar massa en tecnicismes, tampoc és tan complicat comprendre del que estem parlant.
Molt bé, doncs, moltes gràcies una vegada més i esperem, doncs, en una altra ocasió, si necessitem, que puguem comptar amb tu.
I podeu comptar-hi i que passeu un bon dia.
Bon dia.
Gràcies.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 de la tarda, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que avui ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.